Arrosseguem encara problemes derivats del ciberatac que va patir el CPE. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, la ministra de Treball espanyol, deia ahir que el Servei d'Ocupació Estatal ja està en ple funcionament. Sentíem també el director general del CPE, Gerardo Gutiérrez, que deia que tothom acabarà cobrant. No està clar del tot, el retard en les gestions provocarà que unes 150.000 persones es quedin sense cobrar la seva prestació a l'abril, segons apunta l'Espanyol, citant fons de les oficines d'ocupació. Vam dir que seguiríem aquesta qüestió per nosaltres prioritària. Es tracta d'un virus ransomware anomenat Ryuk, que encripta informació. Els ciberdelinqüents demanen un rescat econòmic per desbloquejar el sistema. Ens ho vam explicar, és un virus que afecta les còpies de seguretat, també, sobretot si aquestes còpies estan en xarxa. En Genís Margarit és coordinador del grup de treball de ciberseguretat de telecos.cat i ens apuntava precisament això. El problema, deia, és la gestió d'aquestes còpies de seguretat. Tenim moltes preguntes acumulades perquè aquesta qüestió ens pot servir per aprendre sobre seguretat en temps digitals. Genís Margarit, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Bé, Genís, dues coses per començar. Primera lliçó de seguretat. Hem de diferenciar molt ciberdelinqüent de hacker, oi?
Efectivament. El hacker és una persona aficionada amb la tecnologia, que el que pretén doncs, és aprendre i saber-ne cada cop més, i sí que és cert que depenent de l'activitat, doncs pot ser una activitat ètica o no. Els ciberdelinqüents mai no actuen amb cap tipus d'ètica i el que fan és beneficiar-se dels seus coneixements avançats per causar danys informàtics.
I la segona lliçó és que hi ha molta rumorologia al voltant de qui hi ha darrere del Ryuk, no? El CNI espanyol torna a parlar de Rússia, però clar, jo em pregunto, és un problema polític o simplement de ciberdelinqüència? El que demanen és un rescat. Quina és la teva intuïció, Genís?
Bé, tot són especulacions, òbviament, però sí que és cert que les màfies organitzades s'aprofiten de jurisdiccions en paraïsos digitals, on causar aquests danys informàtics doncs no puguin ser perseguits de forma tan eficaç. Per això és poc habitual doncs, que aquests ciberdelinqüents actuïn de forma descoberta des de democràcies avançades. Això, com que s'haurà de portar a terme, i suposem que tant el Centre Criptològic Nacional com l'Institut Nacional de Ciberseguretat estan desenvolupant la investigació forense, quan els informes es facin públics, o almenys les seves conclusions, sabrem exactament si només hi havia un afany de lucre, que es demanava aquest rescat i aquesta extorsió a nivell econòmic, o si potser sí que hi havia unes intencions més geopolítiques. El que busquen és l'escletxa, i quan troben la vulnerabilitat en algun tipus d'entorn, sigui la naturalesa que sigui l'entitat, no tenen manies.
Clar, però des del CPE s'ha reconegut que l'aplicació que es fa servir per pagar les nòmines té més de 30 anys.
L'obsolescència tecnològica és un problema. El primer que s'ha de fer a nivell de tecnologies de la informació és assumir les obligacions de manteniment. Igual que quan comprem un cotxe sabem que cada 20.000 quilòmetres li hem de canviar l'oli, quan tenim una pàgina web, també sabem que periòdicament s'han d'anar fent aquestes tasques de manteniment, perquè els softwares i tots els programes i totes les solucions pateixen de vulnerabilitats a mesura que va avançant el temps. Si t'imagines d'estar renunciant a actualitzar el teu mòbil cada cop que t'ho proposa, saps que tard o d'hora el teu mòbil és dèbil. I totes aquestes eines que el CPE menciona que estaven ja decomissades, òbviament eren un error.
Clar, és evident que aquest cas també crearà un altre precedent, però com acabarà això? Perquè no ho sabrem mai, però si han pagat, perquè ara tot estigui normalitzat, clar, pot arribar un moment en què l'extorsió és de forma indefinida, no?
Hi ha dos tipus de ciberatacs. Aquells que només et bloquegen la informació i aquells que et roben la informació. En aquest cas, com que sembla que només ha sigut el bloqueig de la informació, els ciberdelinqüents, un cop has solucionat el ciberincident, no et poden seguir fent xantatge. Perquè tinc la teva base de dades, perquè si no ho publicaré i passaràs molta vergonya. Com que segurament aquesta no és la circumstància, sí que és cert que quan recuperes doncs, el normal funcionament, te'n pots oblidar d'aquest malson.
Uh-huh. Ara hem de continuar doncs, tenint actualitzats tots els problemes. Clar, paral·lelament a tot això, hi ha hagut un grup d'empreses i gestories que han denunciat a Avast. Clar, et venen un antivirus que no pot amb aquest nou virus, no? Ha estat realment una afectació molt gran, això, Genís?
Mira, d'antivirus n'hi ha de dos tipus. Els que diuen que fan un anàlisi estàtic i els que diuen que fan un anàlisi dinàmic. Els més moderns i els més potents són els que fan un anàlisi dinàmic perquè no només es fonamenten en virus coneguts, sinó en comportaments anòmals que puguin succeir a la teva xarxa, en el teu ordinador. Aquests antivirus que fan l'anàlisi dinàmic no només és que siguin més cars, sinó que també són més feixucs pels ordinadors, perquè provoquen un funcionament més lent. Aleshores, clar, aquí els fabricants d'antivirus tenen un compromís entre l'eficàcia, l'eficiència i la rapidesa, no? I la capacitat de detectar i molestar l'usuari doncs, amb endarreriments i latències.
Però en el cas, per exemple, d'Avast, és una empresa que té moltes garanties, que molta gent té l'antivirus d'Avast i en aquest cas no ha pogut amb el Ruik, no? I no sé si creus que prosperaran aquestes denúncies, denunciar a un antivirus, a una marca, perquè no t'ha detectat un nou virus. Això pot tirar endavant?
El dany informàtic, si no és per l'acció dolosa, sinó per l'acció d'imprudència, no? Que és el que buscarien doncs, aquestes persones que es queixen de nosaltres. Havíem comprat un antivirus, però sembla ser que no hi havia bona planificació. Des del punt de vista de pericial informàtica, pot ser una discussió intel·lectual molt, molt excitant, però la veritat és que tots els antivirus són fal·libles davant d'aquesta naturalesa de ransomware, que muten i generen nous comportaments imprevisibles.
Clar, la lletra petita pot dir alguna cosa, però els ciberdelinqüents es van inventant coses de forma molt ràpida.
Clar, clar, o sigui, la tecnologia que ells utilitzen, i sobretot pensant que moltes d'aquestes extorsions els acaben donant uns ingressos extraordinaris, ells també estan molt dotats tecnològicament per tenir desenvolupadors de programes malignes que són grans experts i saben com evadir els antivirus. Per tant, la partida està oberta, eh? Hi ha el Voldemort i el Dumbledore, i aleshores entre aquestes dues faccions doncs esperem que guanyin els bons, però malauradament de tant en tant doncs el Voldemort ens dona algun ensurt.
Potser una de les solucions és treballar abans, no? Abans que això passi, perquè precisament vosaltres des de telecos.cat, l'Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicacions, heu posat en marxa el Ciberobservatori Professional de Catalunya i heu analitzat les xarxes de casa nostra. La conclusió és que hi ha 3.500 servidors web desactualitzats que són susceptibles de patir ciberatacs.
Doncs sí, em sap greu dir-ho, però el resultat és una mica desolador. Hi ha moltíssimes pàgines web desactualitzades i això és pel que esmentàvem abans, per una falta de manteniment. Òbviament, si una empresa creu, i així li han explicat, que per tenir una pàgina web ha de fer un esforç inicial d'acceptar un pressupost, però un cop la pàgina web està en marxa, no s'ha de fer cap tipus d'actualització i manteniment, inevitablement el que causa i el que provoca és que al cap de pocs mesos doncs aquella pàgina web ja pugui ser explotada i pateixi alguna vulnerabilitat.
Clar, és que fins i tot hi ha 5.000 escriptoris remots.
Mira, la que ens inquieta més és la dels escriptoris remots, perquè per aquí és per un dels factors d'entrada per on entra la ciberdelinqüència per injectar-te un ransomware. La ciberdelinqüència, els vectors d'entrada acostumen a ser o bé enginyeria social, és a dir, estratègies de phishing, smishing, que ja n'hem parlat bastant, i aleshores aprofiten a enganyar les persones, o bé introduir-se remotament perquè tens accessos remots dèbils en la teva xarxa corporativa. I tantíssimes màquines amb escriptoris remots a dia d'avui, sense utilitzar una VPN amb doble factor, etc., no és suficient. Ens hauríem de posar les piles aquí. En una primera instància de l'estat d'alarma, on els departaments TIC doncs, van rebre la sol·licitud de hem de començar a treballar tots remotament, doncs fer un nyap, entre cometes, de posar escriptoris remots doncs, podia ser acceptable i es podia entendre, però hi havia d'haver un pla en paral·lel d'enfortir-ho el més aviat possible. I ara que ja ha passat més d'un any, doncs s'hauria tingut que a tot arreu desenvolupar un mecanisme més segur.
Genís Margarit, enginyer de telecos.cat, gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.